Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit. És diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 perquè el Madrid acaba d'estrenar-se a la Lliga i ha empatat a 0 a Anoeta contra la Reial Societat. No ha fet mal partit el Madrid, ha pogut guanyar, però també ha pogut perdre. Empat a 0 i en tot cas es deixa 2 punts per començar. Tot això el dia que el Barça està venent Semedo per força diners al Wolverhampton anglès, que Arturo Vidal ja és a Milà per incorporar-se a l'Inter, que la Juventus ha dit que no fitxarà Luis Suárez i que també s'està a punt de tancar la sessió de Wagué al Pau, que el Barça ha obligat a fitxar un lateral dret i de moment s'està mirant cap a Amsterdam, en sentit Serginho d'Est. Bartomeu va dir ahir que ara ningú no es planteja presentar la dimissió. Aquí vam dir el dijous que després de la revisió de les 20.000 signatures de la moció tot era possible. També la sortida de Bartomeu. Doncs d'això, un cop es validi les signatures, si es confirma que són bones, el que reiteren fonts de la directiva és que tot és possible. En parlarem avui al club. A primera banda del Madrid, que ha empatat a 0 al camp de la Reial Societat, avui també Osca 0, Cádiz 2, Betis 2, Valladolid 0 i Granada 2, a la vez 1. El líder a primera després de dues jornades és el Granada. El Granada i el Betis són els dos únics equips que han guanyat els dos partits que han jugat. Però és clar que encara falten uns quants equips per estrenar-se. Per exemple, el Barça, la setmana que ve a aquesta hora ja s'haurà jugat el Barça-Vilareal, l'estrena del Barça a la Lliga aquesta temporada. L'Espanyol avui no ha estat del de la primera jornada, empatat a 0 contra el Mallorca, acabat amb 10 per expulsió de Marc Roca, el Sabadell va perdre ahir al Camp del Rayo i l'estrena d'aquesta temporada al Girona serà la setmana que ve. I el Tour ha arribat a París i als Camps Elisis s'ha coronat la nova sensació del ciclisme mundial, l'eslové Tadej Pogacar, 21 anys, demà en fa 22. Ahir ens va fer vibrar amb una cronoescalada memorable. Ens ha fet vibrar tot el Tour. En l'època moderna, el ciclista més jove que guanya el Tour. Comencem, que no tenim tota la nit.
Mitjanit, amb Xavi Campos.
És diumenge 20 de setembre, ha estat un diumenge trepidant, que també ens ha deixat la lesió de Braithwaite, muscular, unes setmanes de baixa, un davanter menys per al Koeman, però és veritat que és el davanter menys important. Maverick Viñales ens ha donat una alegria guanyant el circuit de Misano, i posa el Mundial potes en l'aire. Es queda a només un punt del líder, que és Dovizioso, i empatat amb Quartararo. Compte que diumenge que ve el Mundial arriba a casa. El tindrem al circuit. I a l'ACB el Barça acaba d'estrenar-se fa una estona, guanyat amb problemes al Palau al Burgos, 89-86. El Manresa ha començat també avui i ho ha començat bé, guanyant a la pista de l'Estudiantes. Demà jugarà la penya contra l'Unicaja a Badalona, un partit ajornat dos dies per un positiu a l'equip de Màlaga. Compte amb el bàsquet, perquè segurament és l'esport que està ajornant més partits pels positius que apareixen. També es va ajornar el partit del Cadí la Seu a la Lliga Femenina contra el Saragossa, a casa, i l'Uni Girona està jugant contra l'Estudiantes. El partit és a la pròrroga ara mateix, sembla que guanyarà l'Uni, però ha hagut de remuntar. Comentarem tot el que ha passat aquest diumenge i aquest cap de setmana, com sempre, amb molt bona companyia. Per exemple, amb la del Ricard Torquemada. Ricard, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Germà. Sònia, hi ets?
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa, com estàs, Jordi?
Hola, bona nit.
I amb l'Oriol Domènech, que el tenim aquí a l'estudi. Oriol, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Ara parlem del Madrid. El Madrid, que s'ha estrenat a la Lliga, empatant a 0 al camp de la Reial Societat a Noeta. No ha fet un mal partit al Madrid, sobretot ha jugat bé a la primera part, on ha dominat, ha tingut ocasions. També n'ha tingut alguna a la Reial en els últims minuts del primer temps. La segona part ha estat més igualada. També alguna ocasió important per a l'equip d'Imanol Alguacil. I el Madrid, que sense fer un mal partit, s'ha deixat 2 punts. Què us ha semblat a tots el partit del Madrid, Oriol, per exemple, per començar?
A mi m'ha semblat veure un Madrid molt semblant a la temporada passada. Jo recordo després del confinament que van jugar a un nivell molt alt de joc, però guanyant els partits per un gol només. Els costava molt fer gol, algun partit sí que van golejar, però van justejar molt. I jo crec que avui ha sigut un reflex del final de l'any passat, jugant molt bé futbol, la primera part sobretot, creant moltes ocasions de gol, però clar, davant amb Rodrigo, Benzema i Vinícius, jo crec que aquí els falta una mica de xitxa per poder transformar les ocasions. Jo crec que hi ha molt talent, però els falta una mica de força davant. I jo crec que això ho acusaran com l'any passat.
Estem d'acord amb l'Oriol?
Sí, jo diria que més preocasions que ocasions, no? O sigui, més situacions de superioritat que generen desequilibri a prop de l'àrea, però que no és que s'estavellin en les rematades, s'estavellin en el pas previ, no? La primera part ha estat una demostració, les oportunitats més clares de la primera part ha estat de la Real, les dues d'Isaac, sobretot una. El Madrid de Zidane té personalitat, això sí que ho ha aconseguit el tècnic francès, és una personalitat que és poc madridista, és a dir, el Madrid podria ser qualsevol equip del món, però està allunyat del que el madridisme ja està acostumat, que és un equip que és molt vertical, que remata, que és més aviat, diria que una mica vulgar en les formes, i en canvi aquest equip és un equip molt modern, que vol sortir jugant, que té paciència amb la pilota, que té desequilibri dalt, i que ha perdut gol. I jo crec que el Madrid també, el madridisme té aquest punt de debat intern, no? Sobre que aquest equip no els estimula com els estimulava d'altres, que probablement eren més èpics i que tenien més aquell punt de pujada i caiguda. Aquest equip és un equip més regular, més fiable futbolísticament, però com deia l'Oriol, jo crec que ja fa temps que en troba problemes per marcar diferències a les àrees.
És cert que aquest Madrid avui, per exemple, hi podíem haver afegit Asensio per tenir una mica més de talent ofensiu, però és que si et mires qui ha entrat per intentar portar gol, joves del filial com Marvin i Arribas, i en canvi tenen allà Jovic, que jo crec que a aquestes altures del fitxatge ja podem dir que no els ha sortit com ells esperaven.
El volen fora, no?
Sí, és que i tenen, avui n'hi ha jugat. I Mayoral, que tampoc hi ha comptat. És a dir, que a dalt no és que siguin... No tenen, ara em sembla, mira que vam estar parlant molt durant tota la temporada passada, i em sembla que ofensivament el Barça ara mateix té bastantes més opcions que no pas el Madrid de Zidane. Però tot i així, és veritat que per l'estranyesa aquesta d'estiu que hem passat, jo tinc la sensació que podia haver estat qualsevol dels 11 partits que va jugar en el tram final de la Lliga passada, que ha dominat i que molts d'aquells partits els va acabar guanyant justet, i aquest el podia haver guanyat perfectament justet.
És veritat que també li faltava Hazard, que no podem saber... Vaja, si és el Hazard de la temporada passada, evidentment doncs no canviarà gaire la història del que hem vist avui. I per no repetir el que ja s'ha dit, que hi estic d'acord, per mi només afegir que ahir a la TDT parlàvem de les dificultats del Barça per ser en plan atac, que els extrems jugava... aquest terme que s'ha inventat el Ricard d'extrems rematadors, el Madrid és una altra història. El Madrid sí que juga amb extrems, i a mi sí. Això haig de dir que m'agrada. I jo crec que el fa jugar millor a futbol, o com a mínim molt més fluidament, mentre li han aguantat les cames. Per mi la primera part del Madrid... Estic d'acord que probablement amb més preocupacions que amb ocasions, però vaja...
És de domini, han jugat tota l'estona al camp de la Reial.
Els que estaven veient el partit, jo crec que
pensaves
estaven
que marcava el Madrid.
En qualsevol moment cau el gol, perquè s'ha de dir que m'han agradat molt els centrals de la Real, sobretot Aritz.
Sí,
que...
gran partit.
Però, vaja, segurament no ha marcat el Madrid a la primera part perquè han estat molt fins defensivament els bascos. Per mi la segona és més... És un partit més sense gaire fil, segurament producte de la qüestió física, i a mi a la segona part només m'ha agradat Kroos, que m'ha semblat que tenia el mapa del partit al cap. Jo crec, al final, molt al final, ha fallat un parell de passades, és veritat, però fins aleshores, pilota cap aquí, pilota cap allà, és a dir, el que li donava sentit al joc del Madrid era... era Kroos. Després, bueno, no sé si tindrem gaire temps, però veus que el Madrid segurament no té jugadors que marquin diferències estil Messi al Barça, però vull dir que avui et surt amb Odegaard, amb Modric i amb Kroos, però és que a la banqueta encara li queda Valverde, encara li queda Casemiro, és a dir, tinc la sensació que es pot permetre fer canvis sense que baixi el nivell de l'equip, fins i tot en decisions que a mi em sorprenen i que segurament tenen a veure amb l'estat físic dels jugadors a principi de temporada, perquè no crec que la davantera que hem vist avui del Madrid tampoc sigui la titular, si és que ara es recupera. Bé, no ho sé, és veritat que se li han escapat dos punts al Madrid, però vaja, jo si fos Zidane no estaria gaire amoïnat.
Al Club dels Diumenges mirarem de trucar sovint al David Sánchez, sobretot per passar-nos-ho bé, però també per parlar del Madrid. David, com estàs?
Hola, què tal? Bona nit.
Què t'ha semblat el primer Madrid de la 2020-2021?
Un poquito, como decía Uri, ¿eh? Me ha recordado mucho a Madrid de la temporada pasada. La sensación que se tiene aquí es que con esta plantilla les da para la Liga, pero tienen muchas dudas de que les dé para Liga de Campeones. Lo de hoy me lo tomo como un mensaje de Zidane a la famosa planta noble de Florentino Pérez, ¿eh? Tiene 4 delanteros centros, y con el 0-0 solo ha tirado de uno, del bueno de Benzema. Mariano no entra ni en las convocatorias, y lo de Borja Mayoral y Jovic en el banquillo, y que no hayan ni tan solo calentado, para mí es un claro mensaje de Zinedine Zidane de que con los 9 que tiene esta plantilla no le es suficiente, porque solo confía en Benzema. Yo creo que no van a firmar, porque el mensaje desde la directiva del club es no se va a fichar a nadie, pero después de lo de hoy y de los ofrecimientos seguramente mañana de diferentes representantes a Florentino Pérez o a José Ángel Sánchez, el Cavani de turno o delanteros veteranos de ese perfil, no me extrañaría que se pongan a tiro, ¿eh? Pero queda claro que Zidane solo confía en Benzema de los 4 delanteros que tiene en la plantilla.
Sí, porque ha acabado jugando amb dos jovenets, Marvin y Arribas. Sí.
También es posible que los que no han jugado es porque a lo mejor están en operaciones en marcha.
Claro.
Quan hi ha jugadors que estan negociant no els podes perquè
bueno, no es junin. A Mariano hace mucho que le han dicho que no cuentan con él, o sea, desde hace un par de temporadas que se busque la vida, pero claro, es que son 4,5 millones netos los que cobra Mariano, que no se los pagan en prácticamente ningún equipo del mundo. Y a Jovic hace 2 semanas le dijeron que no contaban con Jovic, por el cual, recordemos, pagaron 60 millones de euros, pero tampoco le gusta a Zidane. Borja Mayoral nunca ha sido del agrado de Zidane, porque siempre que ha venido a hacer pretemporadas le han buscado rápidamente salidas, y este año no tiene a Gareth Bale para echarle el muerto. Es decir, yo no sé si van a firmar. Yo, después de lo de hoy, no descartaría un Cavani o un tío así baratito, gratis, cedido, que con rendimiento inmediato. No lo creo, ¿eh? Pero lo de hoy me parece extraño por parte de Zidane.
David, Oriol, dèieu, ens ha recordat el Madrid del tram final de la temporada passada, eh? El Madrid post-confinament. A mi hi ha hagut una jugada a la primera meitat per al reclamat per Ramos. Per mi no ho era, però vaja, de pitjors en vam veure a la part final de la temporada passada amb el Madrid i el Bar.
Jo crec que és una rematada que li va al cos.
Sí, sí, és claríssim. Però precisament l'escenari a Noeta, eh?
Té el braç enganxat al cos, vull dir que jo crec que no era penal de cap manera.
No, vaja, ningú no creu que fos penal.
No, però la setmana passada ja en vaig veure un que no vaig entendre, un de Mafeo al Madrigal. Aquell no li venia del cos, eh? No és com la d'avui, però el que vull dir és que jo crec que ens tornarem a trobar amb jugades de mans que no entendrem res, perquè estic d'acord amb el Xavi, que crec que anava per aquí. Aquesta jugada mateixa, que no ens sembla penal a ningú, la temporada passada podia haver acabat en penal tranquil·lament.
Però aquesta no, home, però Costa, sí, home, aquesta està tipificada, que si ve de rebot...
Estarà tipificada...
No és I la mà enganxada al cos.
Bueno, això és discutible, però és igual. Si jo no dic que sigui mans, per mi no ho són de cap de les maneres, jo dic que d'aquestes n'he vist xiular.
Però jo no recordo, el que vull dir és que no recordo cap jugada d'aquest estil, de les polèmiques del Real Madrid. Mira,
jo no estava parlant del Madrid, parlo en general. Parlo de que el tema de les mans
és un tesori. Has de confiar en l'arbitratge i en el VAR, Jordi, has de confiar-hi. Cegament, a més, perquè és el millor que pots fer, si no...
Però que consti que no ho estava dient per si el Madrid guanya o no per
l'arbitratge.
No. El tema jo crec, de les mans és una qüestió que no està ben resolta.
No està ben resolta, però cada cop jo crec que hi ha menys casos, eh,
mal resolts. El que passa és que costa entendre que continuïn estant mal resolts.
Yo creo que si es solo el tema de las manos, o sea, yo si quitamos de la ecuación el tema manos, el VAR funciona de maravilla. Pero como han provocado un lío espectacular en todo el mundo, jugadores, cuerpo técnico y prensa, no nos aclaramos, pero salvo las jugadas de las manos, yo creo que va bastante bien.
¿Has patito o no, David, amb aquesta jugada avui?
No sufre. Con el Madrid suelo sufrir bastante a menudo, sobre todo cuando el resultado es igualado y el Madrid te aprieta un poquito. Pero por el tema arbitral, yo los partidos lejos de Valdebebas los veo bastante más relajados que en Valdebebas.
Estás Zidane a la sala de prensa de Anoeta. Escuchemos una respuesta del técnico del Madrid.
En directo en Carrusel Deportivo, acaba de decir que le ha faltado gol. Al final usted ha metido a Marvin, ha metido a Rivas y no ha metido ni a Jovic ni a Borja Mayoral.
Mira.
¿Es un motivo táctico? ¿Prefiere que se busque en otro equipo? ¿Cuál es su decisión?
No, porque no hemos cambiado el dibujo y al final, bueno, es complicado porque tú puedes cambiar a la punta, pero si metes a dos delanteros cambia el dibujo del equipo y no quería. Había que meter jugadores en las bandas y bueno, es lo que hicimos.
Pasamos a Onda Cero. Adelante.
Hola, mister.
Hola.
Edu Vidal, en directo en el Transistor. Le quería preguntar por algo que nos ha sorprendido en el 11. Bueno, la inclusión de Odegaard, pero sobre todo la ausencia de Casemiro. ¿Por qué lo decide así? Y además, si ha notado que en la segunda parte el equipo ha bajado un poco físicamente, porque en la primera han dominado. Esos dos.
Bueno, la primera sí, dominamos, entramos muy bien en el partido, hemos tenido dos o tres ocasiones. Y luego es verdad que, bueno, físicamente, pero no creo que es un problema, yo creo que es un poco normal de bajar un poco el ritmo. Y luego lo de casi, bueno, no empezó el partido, son momentos puntuales y ya está. Nada más.
Zinedine Zidane, després d'aquest Real Societat 0, Real Madrid 0, ha empatat el Madrid en aquesta estrena a la Lliga d'aquesta temporada, ha començat una setmana més tard que la majoria, una setmana abans que el Barça. Anem tancant la carpeta Real Madrid molt ràpidament, entre tots, en aquesta ràpida. El veieu més favorit el Madrid que el Barça per guanyar la Lliga aquesta temporada? David.
Rotundamente sí, porque creo que en Europa, como el Barça, lo va a pasar realmente mal, pero para la Liga creo que le puede dar, porque es un equipo serio, es una plantilla amplia, tiene calidad, confían en el míster. Yo creo que a día de hoy es más favorito el Madrid, más que el Barcelona, pese a que no tiene a Messi.
Uri.
No, perquè tinc molts dubtes del que passarà amb els dos equips. Tinc molts dubtes si el Madrid seguirà enganxat a la Lliga després d'haver guanyat l'any passat, que no s'entrin més amb la Champions, i tinc molts dubtes també de com anirà la temporada del Barça. Per tant, no et sé dir qui és el favorit.
Sònia, el teu torn.
Cap dels dos està per tirar coets.
Però bueno,
no crec que
hi ha un altre
favorit per sobre l'altre.
No et mulles, Costa.
Depèn del Barça. Penso igual que l'any passat. Jo crec que el Barça l'any passat va regalar la Lliga i dependrà del que sigui capaç de construir Koeman. Per mi té tantes o més eines com el Madrid. El que passa, com ha dit el Ricard abans, al Madrid se li veu una personalitat que al Barça ara mateix no sabem quina serà, però no, jo no començo la Lliga pensant que el Barça ha de remar molt en contra, la veritat.
Ricard, més al Barça o més al Madrid?
Jugarà millor el Madrid, opcions molt igualades per guanyar la Lliga una o altra, perquè el Madrid tindrà més joc que resultats, i falta veure si el Barça tindrà més resultats que joc.
David, et fa una mica de llàstima que hagi marxat Bale al Tottenham?
A mi sí. Se marcha cedido, ¿eh? Tiene 2 años de contrato, sí. Con lo cual...
No creo que torne.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Yo creo que va a hacer una buena temporada en el Tottenham y que quiero ver cómo acaba la temporada del Real Madrid para ver si lo repesca o no lo repesca, o el Tottenham simplemente no quiere pagar los 17 millones netos que cobra Gareth Bale. Pero sí, aquí la prensa pierde a una diana importante. Han sido 4 años de culparle absolutamente de todo. Que ha dado motivos, es evidente, pero en la mochila de Bale se le han metido culpabilidades que yo creo que no le tocaban. Es verdad que pasa un poquito de todo, pero sus números no son malos. Ha perdido la mitad de partidos en 6-7 años y ha superado los 100 goles, los títulos. Yo creo que, hombre, no ha sido una leyenda, pero tampoco ha sido un fracaso.
David Sánchez, moltes gràcies. T'esperem un altre dia aquí al Club de la Mitjanit.
Adéu, bona nit.
Ara anirem a Puble. Quan tornem, el mercat del Barça està en ebullició, vaja, a les últimes hores, permanent. Semedo, Arturo Vidal, Guagué, Ricky, Luis Suárez... Ara tornem.
diumenges d'11 a 12 de la nit
a casa tinc formigues.
El Club de la Mitjanit.
Vaig trobar-les un matí
a Catalunya Ràdio.
Sobre el marbre de la cuina. I cap producte les ha fet fugir.
Bona nit. En el sorteig del Supersou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
70.040 70040 de la sèrie 3.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un Supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
A l'APM aquesta temporada hem apostat pel rigor.
De fet, segons l'OMS, escoltar l'APM redueix en un 95% els contagis de Covid.
Perdoneu, i sabeu que també va molt bé pel coronavirus. Untar unes flors de Bach per l'escorça d'una alzina surera, llavors tu t'eixarranques i li fas l'amor.
Companys, no hauríem de promocionar el programa?
Sí, millor sí, sí. De dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda, l'APM t'explica tot el que no cal saber quan no ho vols saber. APM, amb Xavi Cazorla, Ernest Codina, Joel Díaz i Candela Figueres a Catalunya Ràdio. De la mitjanit, amb Xavi Campos.
Passen 21 minuts de les 11, som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Fa dues setmanes, aquí al club, el Roger Arbusà explicava que el Barça estava en pendents de traspassar Semedo. Bartomeu l'havia declarat intransferible feia unes setmanes, després del 2-8 contra el Bayern, concretament el 18 d'agost. La informació que tenia el Roger Arbusà ha evolucionat i en dues setmanes el Barça aquesta nit està acabant de tancar el traspàs de Semedo amb el Wolverhampton. Arbusà, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Enhorabona per la notícia de fa dues setmanes. L'operació la tenim a punt de tancar-se.
Sí, perquè les negociacions estan molt avançades entre el Barça i el Wolverhampton a través de Jorge Méndez, que és el representant de Semedo i que té control esportiu i econòmic als Wolves. El traspàs està acabant de tancar per una quantitat important. La xifra rondaria els 35 milions o més. És una quantitat que està per confirmar, però que serà prou important perquè econòmicament el Barça pugui respirar una mica.
O sigui, que tenim a Semedo a casa acabant de fer-se les maletes per marxar a Anglaterra. A mi em sorprèn que un jugador del Barça tingui ganes d'anar a jugar a un bon equip de la Premier, però clarament de segon nivell. Ara en parlament. Però les maletes fetes i ja aterrat a mirar, d'aquesta manera tenim a Arturo Vidal. Salmurri, bona nit.
Què tal? Bona nit.
L'operació encara no és oficial, però Arturo Vidal ja és a Milà, s'ha fet la foto amb l'Inter i tot plegat.
Sí, sí, de fet l'Inter ha penjat un vídeo d'Arturo Vidal saludant a l'afició interista. Demà signarà el contracte i demà es donarà oficialitat a aquesta operació. Recordem, amb la fórmula Rakitic, fixa baix més variables, aquest fixa pot rondar el 1 milió d'euros i Arturo Vidal, que es convertirà en nou jugador de l'Inter.
I atenció, perquè també des d'Itàlia aquest vespre ens arriba la notícia que la Juventus descarta i ho fa públicament el fitxatge de Luis Suárez.
I ha posat veu Fabio Paratici, que és el director esportiu de la Juventus, en declaracions a Sky Sport Italia, ha explicat que els problemes amb el passaport a Luis Suárez fan inviable aquesta operació, tardaria massa en arribar, i dona per descartat el fitxatge del davanter uruguaià del Barça.
O sigui, Semedo a punt de fitxar pel Wolverhampton. Bon traspàs pel Barça. Bon traspàs. Molts diners. O força diners. Arturo Vidal a Milà, que està pendent que es faci oficial el seu fitxatge per l'Inter, si és que no s'ha fet ja des del club italià, pocs diners. Operació estil Rakitic. I Luis Suárez esperant poder fitxar per algun equip. De moment, avui, l'ha descartat la Juventus. A veure, a Luis Suárez us l'imagineu cada vegada amb més opcions de quedar-se al Barça aquesta temporada? Falten dues setmanes per tancar-se el mercat.
en dues setmanes no és fàcil trobar equip. Jo tenia entès que Luis Suárez ho tenia molt encarrilat amb la Juventus, per tant suposo que la resta d'equip ja havien sortit de l'intent de fitxar-lo, i ara en 15 dies em costa visualitzar algun gran club que li falti un nou i que estigui disposat a invertir el que s'ha invertit en un jugador com Luis Suárez, que són molts diners, perquè hem de recordar que la fitxa del Barça és molt alta. Jo veig difícil que pugui trobar un equip que a ell li agradi en aquests 15 dies.
Seria bo que es quedés, Ricard?
Jo estic preocupadíssim.
Preocupadíssim.
Home, d'aquestes tres notícies que has donat, mira, Semedo és bona, Arturo Vidal és correcte, perquè ja no ho esperava. Jo crec que la gran notícia és aquesta, que la Juve digui no a Suárez. És que el Barça té per mi un gran problema si Suárez es queda. I clar, estic preocupadíssim perquè no veig, com diu l'Oriol, qui pot voler Luis Suárez com a davanter titular, o qui pot arribar a un acord per pagar-li la fitxa que ell vulgui i les ambicions esportives que tingui. Jo crec que aquesta és la prioritat de la directiva i que home, no estan ajudant gaire a Koeman, o no estan sent capaços, potser ho estan intentant i no estan sent capaços d'ajudar-lo.
Luis Suárez el que vol és cobrar tota la temporada, tot el seu contracte. Crec que ja ha descartat l'opció de reclamar també l'any opcional. El que està reclamant és la integritat d'aquesta temporada.
Ja, però si cobra la integritat de la temporada, ara també voldrà marxar, perquè on se'n va?
Ja.
No, aquest és el tema. O sigui, més enllà de les condicions, és l'opció més lògica, més probable, la més... que probablement més l'estimulava, ha mort avui amb les declaracions del director esportiu de la Juve. Jo no sé si n'hi ha alguna altra, si l'Atlètic de Madrid pot ser una opció o no, però és que si no, quina opció hi ha?
Compte que el Madrid ara explica el David que està buscant nou, no fotem que Suárez acabi al Madrid. No,
l'únic que si tu cobres l'any de contracte que li quedava...
Home, jo ara t'ho firmo on vulguis, això,
Com?
Que t'ho firmo al Madrid. Home, ja a ser suplent de Benzema...
Seria dolorós veure al Madrid, Ricard.
Més dolorós serà veure la casa.
Per deixar-lo anar al Madrid, aquí, sí...
No, però això està ara...
Un castell en l'aire, però...
Ara estem fent una hipòtesi que no toca, però jo... vull dir que la prioritat per mi és que surti més enllà d'on vagi, per fer-ho... per no entrar en un debat que ens estem inventant ara, perquè no hi ha cap opció al voltant d'això.
A mi el dubte que em queda és si realment l'argument oficial que fa servir la Juve, el del passaport, és l'argument...
Clar.
O l'argument és que Suárez, no, la fitxa de Suárez no està gaire lluny de la de Bale. Vull dir, ens n'hem fotut molt de Bale. És veritat que a Bale hi ha hagut moments que ha transmès sensació d'exjugador. Bé, vull dir que Suárez haurà estat millor o pitjor, però no l'hem vist desconnectat del futbol com Bale, que estava a la graderia fent el burro. Però jo no se m'acut cap club del món que pugui pagar la fitxa que té Suárez al Barça. I clar, si la cosa ha de ser no vull renunciar a un ral, a mi em sembla molt difícil que surti.
Quan dius que no s'allunya molt de la de Bale, vols dir que Bale cobrava més que Suárez?
Jo crec que sí.
Bale, deia el David, sempre aquests dies 17 milions d'euros nets, que són 35 milions d'euros.
I ho dic perquè, per exemple, no sé...
El que passa és que si el Barça li paga l'any que li queda, Costa, si el Barça li paga l'any que li queda, Luis Suárez pot rebaixar la seva nòmina, el que ell vulgui. Vull dir que ell, diríem que tot el que cobri de més en un altre club serà de regal.
Sí, sí, no, però ho deia perquè amb Bale, al final, la fórmula que han trobat amb el Tottenham, és veritat que no el traspassen, és una cessió. Però anem a mitges. Vull dir que el Tottenham es queda Bale un any pagant-li la meitat de la fitxa, però és que la de Suárez, en principi, el pla, si no trobes on col·locar-lo, i fins i tot potser així, és que li hauràs de pagar tot. Llavors, jo és que ho veig molt, molt complicat. Per això dic que a mi això del jo soc, en això soc bastant mal pensat. Em costa de creure, i ja sé que la llei ha de ser igual per tothom, però que si la Juventus hagués estat molt interessada en Suárez, el passaport li fan en 2 hores.
Ell estava interessat en anar-hi, perquè aquesta setmana va anar a fer l'examen d'italià a Perugia, que interès per part d'un jugador com Suárez no agafa un xàrter.
Aquí el problema d'aquesta operació és un tema econòmic. En condicions de bonança econòmica per part del Barça, tu aquest estiu, el dia que truques a Suárez per dir-li que no comptes amb ell, doncs li pagues bona part de la fitxa de l'any que ve, i li dones la carta de llibertat i t'estalvies un problema pel 99, que és Koeman. Sí. Però el Barça ara no té diners per pagar-li Suárez el que reclama.
Ah, i aquí, i què haurà de, i la solució haurà d'aplicar-la a Koeman, no? Vull dir que aquí...
Marrón és per l'entrenador.
Clar, qui haurà de resoldre això és Koeman.
Ja ho va ser amb la trucadeta.
Perquè... Imagina't, exacte, fa aquell pas i ara resulta que és un pas precipitat, clar. Sí.
Que un burofax estil Setién, escolti, mire, vostè ho ha fet molt malament aquest any.
Deixem-nos de burofax, tu.
No, no, ho dic perquè... És a dir, si no un corregiu, la situació és la mateixa. A Setién li quedava un any i a Suárez li queda un any i a cap dels dos els vols.
Sí, home, home però... que Suárez estigués plantejant-se l'opció d'anar a la Juve, com esteu dient, per una banda jo trobo que és d'agrair. És a dir, que ell no boicotegi el traspàs. Si de veritat ha fet, diríem, que el canvi de mentalitat per pensar que, doncs, que ha de buscar-se la vida fora i que no vol ser un problema... Aquesta és una bona notícia. Ara falta saber si ell pot acceptar al club un rol de secundari, perquè el que Koeman no es pot plantejar de cap manera és canviar-li el rol. És de cop i volta dir, doncs comencem de zero. Bé, comencem de zero, o començarem de zero com Riqui Puig, de Minzú. Vull dir que ets l'última opció en atac i si es lesiona amb tots jugaràs. Si no, difícil, perquè és que... Crec que és una decisió estructural, que va més enllà de la qualitat de Suárez, del rendiment de Suárez, que ningú ho pot discutir. És una qüestió de canvi de paradigma, de canvi de mirada, de que el Barça necessita sortir de la imatge que...
Obrir les finestres, no?
Sí, on ha estat ficat, clar. Sí. Vull dir, és que això, per mi, és... prioritari.
A veure què passa amb...
La víctima és Suárez.
A veure què passa amb Luis Suárez. Ara obrirem el debat, Riqui, que en tinc moltes ganes i que és molt interessant pel cas puntual, però també com una referència, com un exemple de cap a on està caminant el Barça, aquest Barça. Però abans, Salmo, un altre lateral dret que està a punt de marxar, Guagué, a punt de marxar cedit a Grècia, al PAOK.
Sí, senyor, un equip que jugarà a Champions se'n va cedit la propera temporada, era un dels jugadors que no entraven als plans de Ronald Koeman i se n'anirà cedit una temporada.
La idea que hi havia i que hi ha a l'àrea esportiva i el que
com
vol
tenim
Koeman,
aquest tema, va, com tenim aquest tema?
És que si Semedo surt han de fitxar un altre lateral dret. L'opció número 1 la va avançar l'Oriol Domènech el dimecres, mentre s'estava jugant al Barça-Girona, al tot costa.
Es va donar una bona notícia.
És el nord-americà de l'Àjax, Serginho Dest. El Barça reconeix que és el candidat principal, a més treballa en una fórmula que econòmicament s'adapti als temps actuals, i la història és que també el vol el Bayern. Oriol, tu tens sempre molt coneixement del que passa a l'Àjax. Hi ha novetats amb Serginho Dest?
Molta més cosa de la que vaig explicar dimecres, no. El fet és que el Bayern amb ell ho té tancat des de fa mesos. El Bayern ofereix 10 milions, l'Àjax demana 20 més, sense que siguin variables. I el que sé és que hi ha hagut una trucada del Barça tant al representant del jugador com a l'Àjax per explorar la possibilitat d'aquest fitxatge. I l'Àjax estaria per la labor, que de fet ja ho ha fet amb un parell de jugadors més que ha cedit aquesta temporada, de cedir-lo amb una opció evidentment de compra obligatòria per l'any que ve, pel 2021 o pel 2022, per la xifra que demana ara, que serien aquests 20 milions més 5 en variables.
Però si el jugador ho té tancat amb el Bayern, mala peça el taler, no?
Bueno, però si Bayern i Ajax no arriben a un acord, si truca al Barça... Bueno,
el Barça diuen que aquesta situació amb el Bayern la coneixen, són conscients, però...
Et truca al Barça i l'entrenador és Koeman, potser vols preferir anar al Barça que al Bayern. Això no ho sé, ara, quines són les preferències del jugador?
El que vull dir és que una mica en el tema de Jong ja també van viure el mateix. El jugador pren la decisió, no? Quan té opcions, doncs si el Bayern haurà de... l'Ajax juga bé, doncs el Bayern hi posarà una miqueta més. Una altra cosa és que el Bayern fos el Barça, que no pot posar res més. Però no crec que el Bayern estigui en la mateixa situació que el Barça. Clar, no ho veig... gaire clar que si ell i és un home de paraula, ha arribat a un acord amb un club, doncs vaja, en principi
l'Ajax li pot dir al seu jugador, escolta, no arribem a cap acord amb el Bayern, et quedes aquí o te'n vas al Barça. Llavors potser el jugador prefereix anar al Barça. Ja sabeu que el director esportiu Marco Bermers és un exjugador.
A tu t'agrada, Ricard, aquest noi?
Sí, primer m'agrada que vingui un lateral dret, segon m'agrada que vingui un lateral dret atrevit, ofensiu, i per tant l'opció m'agrada, però puc anar a la segona pregunta, és que si no ve Serginho aquí fitxarà el Barça, perquè un lateral ja el necessitem ara.
O sigui, veieu alternatives al mercat?
És obligatori. Silenci.
Veig que no, veig que no. Ningú no passarà la mala nit perquè Semedo marxi del Barça, eh? Ja havíem perdut tots la fe.
El Ricard ha dit que era una notícia bona, per mi és extraordinària.
Sí. Però el Ricard era defensor de Semedo, eh? Fins fa... sí. Jo crec que fins Davis. Davis
això ja... mateix, sí senyor.
Ja li va posar la creu.
Va ser la creu final.
Però
no només per la qualitat, sinó perquè si dius que el Barça pot ingressar 30 o 35 milions per aquest jugador...
O una mica més, fins i tot.
Amb un any de pandèmia, em sembla extraordinari,
sí,
aquesta xifra.
I t'obre... Sí, bueno, aquí també s'ha de veure la mà de Mendes, que és el representant del jugador.
Sí, sí.
Que té control econòmic i esportiu sobre el Wolverhampton.
I sobre el Barça.
I sobre el Barça. Perquè això no sortirà de franc, coneixent com treballa Jorge Mendes. I ell fa la seva feina, eh? No l'estic criticant. Però vaja, si el Barça li solucioni els problemes econòmics que està tenint amb aquest traspàs amb un equip de segona fila d'Anglaterra, i ara, ves a veure, és que com deu haver convençut a Semedo perquè vagi al Wolverhampton, un jugador al Barça.
Xavi Semedo, encantat d'anar al Wolverhampton.
No s'entera de res.
No, però encantat. Mira, aquí ho està passant malament des de fa temps i ja veu que això, el nus no es desfà, la imatge de Davis ja jo crec que també la té clara i va dir... I deu veure que aquí això no canvia. I se'n va a un petit Portugal en miniatura a la Premier... a jugar una lliga que segurament s'ajustarà molt millor a les seves condicions i un projecte futbolísticament ara mateix jo crec que més excitant que el del Barça per Semedo.
I probablement guanyant més calés.
El Wolverhampton.
Segur.
Home, no, clar que guanyarà més diners perquè li paga el seu representant que segurament a més rebrà una comissió. O sigui, això d'alguna o altra manera el Barça ho pagarà.
Tot això no ens preocupa en absolut. És a dir, un cop surti per la... Un cop agafi l'avió al Prat, ja s'ho faran.
Però si el Barça ha venut Semedo, la meva pregunta és, encara que no vingui Serginho, serà perquè tenen a la llista de laterals el paper aquell, a l'Excel, surten més noms, no? O només hi ha Serginho, i si no hi ha Serginho... No hi ha ningú.
Segur.
Aquesta és la pregunta.
El que passa és que...
Vés a saber amb què...
No, seria sorpresos. Apassionant veure aquesta llista. O sigui, jo ara...
Hi ha un del Norwich, no?, que ha dit que no vol venir al Barça.
Però és que això del Norwich també em fa una mica de polla, eh? No, si vull... el segon és el del Norwich.
Jo no vull qüestionar la feina de ningú, més perquè no sé qui hi ha en aquesta llista, però... Tampoc no estic molt tranquil en aquest sentit, perquè recordeu que al mercat d'hivern, quan buscàvem un davanter... Van sortir noms... Bé, vam acabar fitxant Braithwaite. Només us dic
qui
això...
Qui l'ha trobat dret, el Leganés?
Ostres, doncs ara m'agafes.
Ara serà segona divisió, ara seria una mica bèstia.
Fet bon equip, el Leganés.
I el Barça B? El Barça B, vosaltres que el teniu més controlat?
No
hi ha cap lateral.
Dani Morés l'han venut. Hi havia Rosanes, que crec que està lesionat, que puja al juvenil dos o... Crec que en té per un parell o tres de mesos.
No, el Barça B no hi ha cap lateral dret.
Sí, així, tal
doncs
qual.
Doncs escolta'm una cosa. Si està a punt de tancar-se l'operació Semedo, és que és el que deia el Ricard. És que jo estic convençuda que tenen fet ja amb algú.
Sí, jo crec que el Xavi...
Tenen una confiança al 90%.
Ara, us dic una cosa. Que tenen confiança amb el tema Serginho, Xavi.
Sí, sí. Parlen amb cert control. Parlen amb cert control.
Tant de bo, perquè si Serginho aleshores falla, tanco els ulls i m'amago sota la taula pel que pugui ser darrere, eh?
A veure, ja hem ocupat força temps en parlar de Semedo, n'haurem d'ocupar més en parlar de qui vingui, sí. Però ara hem de parlar de Riqui, és inevitable. No compta amb Riqui Puig, ho sabem des d'ahir, el va deixar fora de la convocatòria del Gamper, el vol o li ha recomanat que marxi cedit per jugar, i Salmo demà ja ha previst una reunió important per començar a decidir el futur de Riqui Puig aquesta temporada.
Sí, senyor, reunió entre Riqui Puig i Ramon Planes, el secretari tècnic, una reunió que ha de servir per saber què decideix Riqui Puig, que és qui té la pilota a la seva taulada ara mateix. Han passat 48 hores des de la conversa amb Ronald Koeman i Riqui ha de decidir si vol sortir cedit o si vol intentar lluitar per un lloc a l'11 de Koeman, tot i que amb les paraules del tècnic queda clar que ho tindria complicat.
Què creieu que és el millor que pot fer Riqui? Quedar-se i de manera tossuda intentar fer veure com en què s'equivoca o desistir i marxar fora, s'ha dit, per jugar a primera divisió.
Jo crec que el millor que pot fer és marxar perquè ha de jugar i jo crec que ell es quedarà.
Jo amb qualsevol altre jugador tindria molt clar que el que ha de fer és de marxar, és marxar per jugar, perquè si l'entrenador no compta amb tu i tens 20 anys, el que necessites és minuts, però en el cas de Riqui Puig crec que ha d'afinar molt bé on va, perquè és un jugador molt específic que, així com el veig en capacitat per triomfar al Barça, hi ha molts altres equips on tindria molt difícil tenir minuts també. I, per tant, anar a triar un club per acabar fent el mateix que el Barça, doncs aprendràs més en aquí. Per tant, si té ofertes, opcions que ell, el seu entorn i fins i tot el Barça considerin que creixerà com a futbolista, aleshores sí, marxar.
Jordi.
Jo no sé què farà, perquè a més recordo que al mercat d'hivern passat hi va haver un cristo perquè Kluivert va concedir una entrevista i va dir que des del seu punt de vista el millor que podia fer era marxar i bé, es va liar una petita traca i al final ell va decidir que es quedava i va encertar perquè li va costar, però va acabar jugant, no sempre, però vaja, al final de temporada va jugar uns quants partits i jo crec que va ser dels millors del Barça en el tram final. En l'únic que estic d'acord amb Koeman és que si les cartes estan tan clares com va explicar ahir, jo crec que un jugador jove ha de marxar. És més, crec que... I també estic d'acord amb la Sònia que en el cas de Riqui, que és un perfil molt concret, ha de mirar molt bé on i que no té gaire temps perquè els clubs s'interessin i perquè ell ho vegi clar. Queden dues setmanes de mercat i no hi ha gaire temps. És a dir, estic d'acord amb la Sònia que per marxar a qualsevol lloc, doncs potser millor quedar-se aquí, però jo, per definició, un nano de la seva edat, el que li interessa és jugar. Però és que jo crec que la cosa va més enllà de Riqui Puig, perquè des d'ahir...
Sí, però ara aprofundirem. A veure, el Ricard creu que el millor que podria fer seria marxar. Creu que no marxarà, el Costa més o menys igual, i la Sònia més o menys igual. El Ricard és estat el més contundent. Ens espera una persona que coneix molt bé Riqui Puig i m'interessa molt la seva opinió. Uri, digues la teva.
No, jo també tinc molt clar que un jugador de la seva edat, si l'entrenador li diu que no comptarà, ha de marxar i jugar. I estic amb la Sònia, que també ha dit el Jordi, que ha de filar molt prima a l'equip que va. I jo crec que en 15 dies li costarà trobar un equip perquè pugui jugar els minuts que hi vol.
És moment per saber què pensa Riqui Puig. Moment d'incorporar el debat al president del club de fans de Riqui Puig. Bernat.
Bona nit a tots.
Avui t'he posat el càrrec de president,
M'apunto a la festa que vol muntar Oriol Domènech per celebrar el traspàs de Semedo.
Sí, però és que tanquen tots els locals aquesta nit a les 12.
Espera't per fer la festa, per veure qui ve. Abans de fer, a veure si us farà festa.
De moment farem aquesta festa i jo encapçalaré la conga amb la qual celebrarem aquest traspàs. Bé, anem al tema Riqui. Xavi.
Què és el millor que pot fer Riqui en aquests moments, en aquesta situació?
Mira, jo crec que qualsevol cosa que diguem avui servirà de ben poc, perquè no hi ha ara mateix una decisió ferma. Hi ha un factor personal ara mateix que està pesant molt, que és el de la decepció, el del dolor, el de la sorpresa, el de l'emprenyament, si voleu, i això a vegades fa que es prenguin decisions en calent, però com que queden dies encara... hem d'esperar, Vull dir perquè està realment molt dolgut Riqui Puig per el que ha passat, no s'ho esperava, i el fet de no anar ni tan sols convocat a un partit com el d'ahir, on hi va anar tres porters, on hi va anar un juvenil com Conrad, on, en fi, realment va ser molt, molt, molt dur per ell ser assenyalat d'aquesta manera, no? I això fa que ara mateix doncs, estigui dolgut. No, jo no he estat a casa de Riqui Puig, però m'imagino que en el seu llit, a sobre del llit, deu haver-hi un cartell que hi diu la intenció sempre és seguir el Barça, perquè aquesta ha estat sempre la seva màxima. Ara ho explicàveu, ha preferit continuar jugant a segona B amb el filial. tot i que entrenant amb el primer equip, abans que anar a equips de primera divisió de cedit o fins i tot de l'estranger, no? Per tant, hem de partir de la base que aquesta sempre ha estat la seva màxima, i això és el que sempre ha acabat fent, quedar-se al Barça. Però com que hi ha aquest altre factor de decepció i de veure que realment Koeman no li ha dit que no el farà jugar, doncs no es poden tancar cap opció. Quin problema hi ha? Que les sessions són equips, en principi, que no acaben de convèncer. Perquè
vol un equip Champions, eh? Ahir parlaves al tercer temps de la TDT d'una opció d'un equip campió de la Champions.
Sí, i per tant s'entén que és un equip que juga a Champions.
L'Ajax, no sé quin equip és. L'Ajax no sembla, no?, per la poca necessitat de migcampistes.
Sí, jo tinc entès que migcampistes, tot i que els agrada molt l'opció de Riqui Puig fa mesos, ara creuen que la plantilla està plena.
Demà hi ha una reunió, ara ens explicava el Ramon Salmurri, responsables de l'àrea esportiva, Ramon Planes, amb Riqui i suposo que el seu pare, per començar a decidir què és el millor que pot decidir. Però vaja, sí, és important la idea que transmet el Bernat, que ara mateix no hi ha res decidit.
Ho dic perquè també, si les sessions no convencen, perquè són equips que no convencen, l'opció per anar a un equip que jugui Champions League ha de ser un traspàs, i per tant aquí ja estaríem parlant d'una altra situació que jo crec que el club intentarà evitar.
I per part de Riqui, tu creus que això del traspàs queda descartat o ja n'està fart?
És que és el que et deia al principi. Vale. Jo crec que si avui parlem d'aquest tema, no podem descartar-ho, però demà, potser després d'aquesta reunió, quan hagin passat uns dies, potser tot es refreda. La qüestió és que les persones amb les que segurament es reunirà demà el Riqui o el seu pare són les mateixes que li van garantir que aquest any tindria fitxa del primer equip, i ara es troben amb la situació d'haver-li de dir... Esclar, és
que però com fa de manager general.
Clar, però Bernat, una pregunta. Està dolgut per què? Pel que li van dir o per com li van dir?
Està dolgut pel fet perquè ell s'imaginava que aquest any seria jugador del primer equip del Barça i tindria oportunitats.
Però ell ja ara
i està dolgut per la, i està dolgut per la forma d'ahir de la no convocatòria del Gamper.
Vale, però una cosa, aviam, ell ja fa dies que s'entrena amb l'equip i no calia tenir una mirada molt, molt esmolada per entendre que ell aquí tenia poques possibilitats de sobreviure. Per tant, no és una cosa que s'ho trobi de sorpresa, que diguis, no, és que clar, és que m'encaixa perfecte, és que sóc la primera opció en aquesta posició. Això sí que pot sorprendre.
Però jo, Ricard, aquí entenc el que vol dir el Bernat, perquè com que segons Koeman li va dir que no jugaria, però que no li havia dit que no comptés amb ell, el tracte que li dona de convocatòria és de Suárez i Arturo Vidal.
Jo crec que les paraules de Koeman són les matitzes respecte a les que li va dir a Riqui, veient l'embudo que va haver-hi a xarxes socials. Perquè al final...
Però que va dir el mateix, eh? Sí, ja ho deia, el que ha dit Koeman ara és que no compta amb ell.
Sí, però ell inclou a Pedri, i a Alenyà, com que us semblants de gent que no pot jugar. Però Pedri i Alenyà van estar a la convocatòria. I en canvi el Riqui va estar fora.
Sí,
jo crec que és un cas diferent.
Però jo crec que perquè és el primer de la llista, perquè l'any ha dependrà de qui ve i de Pedri s'esperarà al mercat de gener.
De qui ve? Necessita 4 mitjentres, no? I ara mateix Vignaldo està descartat.
En tot cas, com diu el Bernat, jo també em sembla un detall molt lleig que no entrés la convocatòria al partit d'ahir. Jo crec que no costava res.
Bé,
però aleshores esteu demanant una operació cosmètica perquè Riqui Puig estigui content i estigui més tranquil.
Però quan un entrenador, no pots dir és que tu no li has dit que no hi comptes i fotre'l fora de la convocatòria.
Sí, però això és posterior, no?
Ja, bueno, és el que fa cosmètica és Koeman.
Exacte. Bé, sí, però això és posterior, no? O sigui, per això he preguntat què era el que li molestava, per saber-ho. O sigui, ell m'ha dit, el Bernat, el fet de què? De que no continuï amb tu?
Però una cosa és pensar...
Ara estem parlant del com, i del com podem entrar a matisar, però és que el primer que hem parlat és del què. I el què, jo dic que no calia ser molt, molt...
Ricard, és diferent pensar que tindràs difícil tenir minuts aquesta temporada a que l'entrenador et digui directament que et busquis la vida.
Escolta'm, Oriol, dimecres a la transmissió del Tot Costa vam dir, i nosaltres, per intuïció, que entre Pedri i Riqui Puig un com a mínim sobrava. I algú va dir, i no sé qui, potser els dos. Sí. Per tant, ho estàvem dient nosaltres, escolta'm, era bastant fàcil pensar que jugadors joves que no tenen opció, que són la última, que és Riqui Puig està jugant de mitjentre, que no pot jugar de mitjentre, que seria el cinquè mitjentre quan per duplicar les posicions en necessites quatre, se li proposi que se'n vagi a jugar minuts. Jo no sé si com li va dir bé, malament, això no ho sé. El que em sembla, des del punt de vista del que hi havia, molt lògic. A mi el que em sorprèn és que el Riqui Puig li sorprengui. O sigui, que visqués en la il·lusió de que ell tenia moltes opcions d'estar a la plantilla del Barça. Ara bé, si li havien promès, no li havien promès, ha de parlar amb qui li havien promès. Jo no estic dient que no tingui dret a estar enfadat. El que em dic és que no em sembla gaire lògic que estigui sorprès.
En tot
perquè
cas...
sorprès no ho estem nosaltres, que no hi som a dintre, com no ha d'estar-ho ell.
En tot cas, jo si fos ell o el seu entorn o els qui l'aconsellin, no perdria gaire temps en enfadar-me i intentar buscar explicacions a la situació, perquè la situació és tan fàcil com que Koeman és Valverde 2. És, nois, ja sé que teniu potencial, però jo no tinc temps per desenvolupar-lo. Adeu. I val per Riqui, i ja ho va dir ell, val per Alanyà, i valdrà per Pedri més tard o més d'hora. Llavors, el que ha de fer Riqui és pensar per ell. Jo, si fos el seu pare, li diria això, perquè si dediques aquestes dues setmanes a deprimir-te i encabronar-te, aquí no vas enlloc.
Jo dues coses per acabar. Una, a mi em sembla molt lleig que li diguin això el 18, 19, 20 de setembre. Sí, jo crec que el Barça s'ho ha de planificar una mica millor.
Home, evidentment, sí.
I si li haguessin pogut dir fa 15 dies, hi ha tingut un mes per buscar equip. Ara té 15 dies.
A Koeman, quan li han donat els jugadors i la planificació, si encara estan fent fora gent, també és molt lleig que el 18 o el 19 de setembre Koeman no pugui maniobrar 15 dies abans perquè té la plantilla com la té. És que, clar, sí, la directiva, tornem al mateix, estic d'acord, però l'entrenador...
Fa 10 dies no ho podia visualitzar ja o no?
No. 10 dies fa 10 dies.
El primer dia que el va posar el doble pivot igual sí que ho va visualitzar, això... Bueno,
fa 7. N'hi ha 3 de diferència.
I l'última cosa. Jo crec que Riqui, entre anar cedit o traspassat, tota la vida n'ha de cedit. Perquè tota la seva il·lusió és triomfar al Barça, te'n vas un any, jugues 40 partits i tornes amb un entrenador que possiblement no serà el que hi ha ara. I que serà un altre...
El Barça no pot despendre's del patrimoni de tenir Riqui Puig al club o a l'abast. Això, vaja, jo crec que tothom hi coincideix, tothom. I aquesta ha de ser la prioritat.
És que a més, el que té més número de ser pròxim entrenador al Barça, que és Xavi, s'ha declarat un enamorat de Riqui.
Com el Bernat Soler. Bernat, demà estarem molt pendents d'aquesta reunió. També el Ramon Salmurri.
Deixa'm només per resumir. Trist pel fet i enfadat per la forma. Aquest seria el resum.
I això
ho explico, aquesta situació de sentiment personal, perquè a vegades aquestes coses ens fan prendre decisions. A tots ens ha passat, que ens hem enfadat en algun moment i aleshores prenem un tipus de decisió. Però jo crec que això avui ho hem de frenar i veurem què passarà. I en aquesta reunió jo crec que el club el que intentarà és calmar els ànims i transmetre-li aquesta idea que Riqui Puig pel club és una peça important i fins i tot podríem dir que és patrimoni de futur i per tant intentar buscar una solució. I no descarto, com deia el Ricard també, que acabi quedant.
Bernat, gràcies.
Vinga, adéu.
Salmurri, gràcies.
Vagi bé.
Costa, Sònia, Uri, Ricard Torquemada, moltes gràcies. Ricard, per cert, aquestes setmanes he descobert que ets un apassionat del ciclisme.
Ara, mira, volia...
No coneixia aquesta faceta teva.
Escolta'm, Xavi, volia acomiadar-me dient bona nit, visca Pogacar, però sí? Ja mos...
Tinc aquí el Xavi Soler i l'Isaac Vilalta.
Ah, doncs no sí, desconnecto.
Ara fem publi i tornem amb el tour. No desconnectis. Gràcies a tots,
eh? Bona nit.
Avui tornem amb el Tour i el Watcher.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit... El Club de la Mitjanit. A Catalunya Ràdio.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Sant Joan, sa bicicleta, te fa i rodes planeta.
Xavi, bona nit.
Bona nit.
Isaac, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Avui ha acabat el tour, ha arribat a París i ens ha deixat la bomba a Pogacar.
un ciclista que en l'època moderna és el més jove en guanyar el Tour, 21 anys, demà fa els 22 anys, si no m'equivoco, i no menteix la Viquipèdia. Sigueu honestos, abans de començar el Tour, vosaltres, cap de vosaltres pensava que tenia opcions reals de guanyar-lo?
Jo no. Opcions reals, home, en tenia alguna, però no el posava en el top de favorits.
De fet, Xavi, abans d'ahir, jo t'hagués dit que tampoc pensava que tenia opcions reals. Per mi és una sorpresa.
La sorpresa és d'ahir, no? Sí. Ahir és l'impacte de la cronoescalada. El Xavi Soler i l'Isaac Vilalta són amb el Jordi Turri a les tres persones que més en saben de ciclisme a Catalunya, ràdio, i han estat seguint el Tour des que abans que comencés. Entrava en les travesses d'algú, Pogacar, o Pogacar, en quin tipus de travesses entrava? Top 10, podi...
Podi. Jo d'entrada posava Roglic i Bernal per sobre de la resta i el segon grup, Pogacar hi era.
Com li hem de dir a l'eslové?
La paraula és plana, Pogacar, amb accent a la...
Pogacar.
Pogacar.
Recordeu-vos del seu nom, com va fer Nike amb Messi ja fa uns quants anys. Quin tipus de ciclista és Pogacar?
És un ciclista molt complet, perquè d'entrada podríem pensar en ell com un escalador, però vaja, la contrarrellotge ja va demostrar que aquí al Tour, ho havia demostrat també els nacionals d'Eslovènia, però el cert és que encara té molt poca trajectòria. Fa dues temporades que el veiem a l'elit, però vaja, d'entrada jo destacaria que és un ciclista molt complet, es defensa molt bé en tots els terrenys i que sobretot té molt fons. Arriba la tercera setmana de les grans voltes amb el motor carregadíssim.
Això sent tan jove, Xevi, no és molt habitual. Sempre ets jove, has d'aprendre a assimilar un Tour, un Giro, una vuelta...
Crec que hem de canviar una mica aquest concepte, perquè en els últims anys...
Això és tòpic, eh? El que jo plantejo.
No, però és tòpic de fa 3 o 4 anys. Uh-huh. Però és veritat que en els últims anys, corredors fondistes, com podien arribar a ser Vincenzo Nibali o Chris Froome, per exemple, han quedat una mica desfassats i s'ha vist aquesta nova fornada de corredors molt joves que són capaços d'acabar bé les voltes per etapes. Per exemple, un el tenim al propi, és el Marc Soler, que sempre sol acabar bé les voltes per etapes, tot i ser jove... I l'altre gran exemple és Pogacar.
Aviam, vosaltres en sabeu molt més. Jo tampoc he seguit totes les etapes del Tour, però a mi em fa l'efecte que estem davant d'un fenomen estil... Si anem molt, molt enrere, Perico, si anem menys enrere, Contador. No Pantani, perquè Pantani era...
Per l'estil de córrer,
sí,
no?
Valent, ambiciós...
Saps què passa? Que tots aquells joves que deia el Xavi que estan arribant ara són molt complets. Evenepoel també, per exemple, veus un ciclista menut que és un gran rodador, que va molt bé la contrarrellotge, però la muntanya està millorant moltíssim i és difícil deixar-lo a la muntanya. Bernal potser és l'escalador més pur de tots aquests joves, però vaja, també és un ciclista molt complet. Allò que veia abans enrere, tu citaves Pantani, aquests ciclistes tan específics de contrarrellotge... tan específics de muntanya, jo crec que ha passat a millor vida.
El veieu dominant el Tour durant anys?
Es fa difícil dir-ho ara. Jo crec que ens precipitaríem, perquè segurament ho haguéssim vist en Bernal l'any passat i ens haguéssim precipitat. Jo m'esperaria encara una persona així de guanyar dos o tres Tours per veure-se'l realment dominador.
Què ha passat amb el ciclisme a Eslovènia? Jo no recordo fa anys.
Digue-m'ho tu.
No sé si és que els hi han ensenyat a anar sense les rodetes al darrere i han començat a guanyar Tours, però vaja, és que és inexplicable, sí. No?
És que té una part de tot, jo crec que també té una part d'atzar, perquè tenia els dos millors ciclistes del Tour de França, un país de 3 milions d'habitants. És el que li va passar potser la generació a Espanya fa 7-8 anys. Jo crec que Espanya, és veritat que és un país de 40 milions d'habitants, però Eslovènia estan fent bé les coses i crec que té una part d'atzar, que la gent no digui ara, hòstia, és que Eslovènia...
Ja van tots com a motos, tu.
Sí, sí. Jo vaig parlar durant aquest Tour amb un ciclista eslovè que està competint al Tour i em va explicar que no hi ha escoles de ciclisme al país, que no hi ha cap pla del govern per fomentar el ciclisme, sinó simplement que sí que hi ha molta tradició de ciclisme de muntanya, que sí que la generació actual, perquè n'hi ha uns quants, van veure Brajkovic ja fa uns quants anys com a referent, i que hi ha molta afició al país a sortir en bicicleta, que és un país excepcional per sortir a rodar en bicicleta, però no a nivell professional. O sigui que el que deia el Xavi, més atzar que gairebé res més.
Ara que el Mundial, la setmana que ve, eh?
Sí.
Amb dos catalans,
hem dit de la Cruz i en Marc Soler. Avui s'ha fet oficial l'equip de la selecció espanyola.
Sí. Giro, Vuelta, què?
Aviat el Giro, els últims dies del Giro ja arrenca la Vuelta, es solapen... Aquí
es faran, perquè hi havia dubtes, per això el Marc Soler va anar al Tour.
Començarà el Giro.
D'entrada es faran.
Bé, no ho sabem. Bé.
Aquí s'hi solapen també clàssiques, en fi, un calendari molt, molt ajustat, tot plegat.
Molt bé, moltes gràcies i bona nit, Isaac Vilalta i Xavi Soler.
Bona nit.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Uns segons i les 12, uns segons i acabem aquest club de la mitjanit del diumenge 20 de setembre del 2020. Moment d'agrair la feina que l'equip que ha fet possible el programa, l'Aina Grau a la producció, el Dani Rodríguez al control de l'Estudi 5, el Carles Morales i el Xavi Clemente al control central, i el Salmurri, l'Isaac Vilalta, el Xevi Soler, l'Arrés Macià, el Sergi Andreu i el Roger Arbusà a la redacció. Avui l'Arbusà només a la redacció, no ha volgut la direcció audiovisual del programa. I en el record especial d'avui, equilibri per a una personeta que sempre somriu, que sap viure a l'ombra i que se li encenen els ulls quan veu una pilota. Avui et toca a tu, Margot. Descansa, bonica.